Un accident. Això és tot segons el Servei Català de Trànsit.
Molt bé, doncs anem fins al Transmet per comprovar com està funcionant el transport públic. Àlex Cubells, bona tarda.
Doncs es mantenen les complicacions a la línia R2 Sud, on tot i la reprogramació d'horaris d'aquesta setmana, ara mateix es registren endarreriments superiors als 15 minuts per una incidència entre Sitges i Vilanova. Tot i això, es manté el servei complementari d'autobusos des d'ahir cap a Gavà, Castelldefels i Barcelona Sants. I a les línies R11, R13, R14, R15, R16 i R17 seguim amb un tren per hora i sentit sense parar de les estacions de Garraf, Platja de Castelldefels, Vila de Cans, el Prat i Bellvitge. També es manté el servei complementari d'autobusos entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. Pel que fa a la resta de la xarxa de transport públic, normalitat i sense més alteracions significatives. De moment això és tot des del Transmet. Bon dia.
Cada tarda, de 4 a 6, connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
La seva alçada el fa destacar d'entre la resta. Potser per això de jove va practicar el bàsquet. La seva passió i compromís per l'esport local l'ha dut a presidir el Club Voleibol Sant Cugat primer i ara l'entitat Sant Cugat Creix. Avui coneixem el sant cugatenc Miquel Martínez. Miquel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Sense problemes, no?, per entrar?
Sense problemes per entrar.
Bueno, ja... justet.
Bueno, anem vigilant per dalt.
Escolta'm una cosa, comencem l'entrevista situant-te ja de molt petit a Sant Cugat. Tu vas néixer a Sant Cugat?
Jo vaig néixer al carrer Martorell, com es naixia abans a casa.
Uh-huh.
I vaig viure al carrer Martorell fins als 14-15 anys, que el meu pare es va fer una caseta allà a Sant Domingo i Sant Domec, allà dalt, i que ens vam mudar. Però sí, la meva infantesa va ser a tocar de l'estació al carrer Martorell.
I com va ser aquella etapa? Com la recordes?
Bé, ui, la recordo molt de carinyo. Aviam, el poble, que era aleshores, era molt diferent. Nosaltres jugàvem al carrer contínuament. Sempre, a més, hi havia un camp on ara hi ha uns blocs que hi havia la casa del doctor Pila, no sé si se'n recordeu.
Sí.
Pues allà hi havia un camp que no s'havia edificat i que allà era el nostre lloc de fer-ho tot, de jugar allà al mateix carrer. I bueno, vam fer molta allò amb els amics. Jo l'altre dia li explicava al teu company que nosaltres jugàvem a cuit i amagar, a l'escondite, que dèiem.
Sí.
I ens anàvem a amagar a la plaça Coll.
Lluny,
i,
pues, en aquella època.
Amb dir-te que envoltaven per tot el poble amb una llibertat que ara és impensable. I això sí que és una cosa que recordo amb molt de carinyo, perquè bueno, hi havia una sensació de llibertat absoluta.
Mm-hmm. I com recordes el Sant Cugat de llavors? Perquè, clar, tota la vida aquí has vist com s'ha transformat aquest poble, que sí, deies al principi, en una ciutat que és molt atractiva per a molta gent que decideix venir a residir, per exemple, no?
Sí, era molt, molt, molt diferent. La gent era bàsicament pagesa, podríem dir. Evidentment, hi havia dos carrers, vull dir, clar, que hi havia dos carrers que travessen, la plaça del Coll fins a l'estació, podríem dir, i el que és la Rambla del Celler, tot eren camps i camps. Ara hi ha l'Ajuntament, que abans hi havia hagut el futbol. Era un entorn absolutament rural, amb vinyes. Nosaltres a l'estiu anàvem amb els amics, amb aquests que et dic, anàvem que dèiem nosaltres amb broma, a robar raïm a les vinyes, allà al pont de Can Bernet. Allà hi havia vinyes.
Els camps del Tio Malo.
També. I anàvem, perquè nosaltres, a robar raïm, perquè ens sentàvem a terra i agafàvem el raïm. Alguna vegada el pagès, amb broma, ens havia perseguit, però amb broma, perquè evidentment no érem crios i d'això, i ens havia perseguit, oh, no, els raïm, els lladres, visca lladres, i bueno, era.
I escolta'm una cosa, a l'escola què tal?
A l'escola, doncs mira, jo vaig començar a la Roquer, que a la Roquer, ara no sé com se diu, però està allà al carrer Valldoreix, no? Sí? I després vaig continuar a l'Acadèmia León, que és allà...
Sí.
I després, quan vaig tenir 10 anys, me vaig anar als Maristes fins als 14.
I... Eres bon estudiant?
Era... No, ni bon ni dolent. Feia el justet que tenia que fer. Això m'explicava la meva mare. És que vaig a parlar amb els professors i em diuen que fas, però el justet.
No t'hi escarrassaves gaire.
No.
I l'alçada, sempre has estat un xicot d'alçada?
Sempre.
O vas fer allò, l'última estirada...
No, jo crec que als 14 anys era pràcticament com Ernest Primet, evidentment, però jo vaig fer l'estirada molt de cop i en aquella època no hi havia... Jo crec que en aquells anys vaig ser molt de temps la persona més alta de Sant Cugat, segur. I anava, doncs, bueno, sí, em llamava l'atenció i la gent em mirava, em deia coses. I jo, una època que no ho vaig portar massa bé, aquest tema.
Justament et volia preguntar, perquè, clar, quan són petits, aquestes característiques, ja els nens són cruels, moltes vegades.
Sí, però bueno...
Et va crear complexa?
Va ser puntual. Sí que recordo una època, sobretot quan anava als Maristes, que agafaven 4 cops al dia el tren per pujar a classe, baixar a dinar, tornar a pujar i tornar a baixar. Aquell recordo que sí, que les sensacions d'incomoditat i tal, però com que anàvem una colla d'amics, tal, però bueno. Però la veritat és que després ho vam superar bastant bé, això.
Mm-hmm. Precisament aquesta alçada és el que et va portar al bàsquet, o no?
Suposo que sí. Aviam, jo vaig començar a jugar a bàsquet amb els companys de classe dels Maristes. Els Maristes, hi havia molta tradició esportiva i la gent jugava a futbol i a mi el futbol no se'm donava bé. I, bueno, en el pati vam començar a jugar. I vaig començar allà, penso que sé, un o dos anys. I després, aquí on et deia, aquí, al carrer Martorell, que jugàvem allà en el camp aquest... Llavors, amb els amics, amb el Jordi Grau, amb el Paco Cascales, que el cel sigui, i alguns vam decidir, escolta, per què no ens apuntem al bàsquet? Perquè fa falta gent i d'això. I vam venir al bàsquet, amb la colla d'amics del carrer. I allà va començar una gran història.
Una gran història. Sí. A veure, per què és una gran història aquesta? Perquè jo t'he vist ja sent adult, categoria sènior, jugant amb un equip que en aquella època estava a segona divisió nacional.
Sí, doncs mira, nosaltres en aquest punt que s'explicava vam començar com a infantils, que érem, vam començar a la categoria més baixa d'una cosa que es deia una lliga que es deia que no era federativa, que era Organització Atlètico Recreativa, que no era ni federativa, allò era un tema d'aquests que hi havia aquells que es portaven en aquell temps, que suposo que venia algun tema de les escoles
per passar l'estona. I, més
i va,
d'oci.
Sí. I, bueno, no, era una competició reglada, sí, amb àrbitres i tot. I què va passar? Aquella història que va començar que cada any pujàvem. Cada any ascendíem una categoria. I, bueno, això ens va engrescar molt, la veritat. I a partir de que aquesta ascensió meteòrica i amb gent que teníem d'aquí, del carrer de Sant Cugat, vam assolir fites molt importants, com tu dius tu. Vam arribar a la segunda nacional, que aleshores era el tercer nivell, estatal, que ara és francament molt difícil, perquè és una competició que requereix molts recursos.
Clar, en aquella època hi havia només el Club Bàsquet Sant Cugat.
En aquella època hi havia només el Club Bàsquet Sant Cugat. La UESC va néixer d'una escissió del bàsquet Sant Cugat, de gent que quan no es va veure a gust en aquell entorn de jugar en aquests nivells esportius o no, i bueno, va decidir muntar un club i el club que ha tingut continuïtat, perquè de fet el bàsquet Sant Cugat va desaparèixer per problemes econòmics uns anys després, no? I, bueno, doncs com el Club Bàsquet, que ha nascut també d'una
decisió de la UES.
De la UES, per tant. Jo, és una cosa que em sap molt de greu, perquè jo crec que hauríem de recuperar aquest club, no? Club Bàsquet Sant Cugat, i tenir un bàsquet que jo el veuria molt potent amb la quantitat de gent que es va llogar.
Mm. Quan deixes de jugar?
Jo deixo de jugar el 91.
I a partir de llavors, quin és el teu plantejament? Perquè, clar, entre que deixes de jugar i apareixes com a president del Club Voleibol Sant Cugat,
sí.
Què passa?
Pues mira, passa que faig d'entrenador al bàsquet, al CB Sant Cugat. Faig d'entrenador, crec que 2 o 3 anys. Vaig fer d'entrenador d'uns cadets, que m'ho vaig passar molt bé. Després ja va el meu fill ja va començar a jugar a l'escola, el Joan Maragall, i bueno, vam començar a seguir-lo. Jo crec que vam estar un any parats i el següent any vam intentar muntar una iniciativa de bàsquet a la penya blaugrana. Mm. Que això no sé si se'n coneix massa, però sí, amb el Félez, que el Félez, bueno, evidentment estava perquè és incombustible.
Sí.
I vam intentar muntar una iniciativa de bàsquet que, si no m'equivoco, va durar 2-3 anys. No va reeixir perquè no vam ser capaços de consolidar aquesta iniciativa. I després ja, acte seguit, les meves filles comencen a jugar a vòlei. Jo aparec com a pare sofridor en el vòlei.
Mm.
I els dos anys d'estar allà, el Castro em va dir: escolta, Oriol, podries entrar a la Junta? I vaig entrar com a tresorer del vòlei Sant Cugat, que també vaig estar 4 anys de tresorer.
I de president uns quants?
De president 8.
8 anys. En una de les èpoques més florides de l'entitat,
bueno,
fins llavors.
Bé, bueno, nosaltres ens vam trobar un club amb una estructura professional. La veritat és que amb una que estava iniciant un procés d'entrada a Sant Cugat, de fet era un club que venia de Sarrià i que començava a treballar amb equips de base. Ara jo crec que quan vam entrar hi havia 7 o 8 equips de part del sènior de darrere, hi havia una branca masculina també, i quan entrem a la presidència, diguéssim, el meu equip, que la gent que vam decidir d'agafar-ho, que ja portàvem un bagatge, perquè ja portàvem 4 anys, si és el que et dic jo, de tresoreria i això, doncs ens vam trobar que bueno, era una estructura professional que va haver un impàs entre el Castro i el Francesc Tortosa de 2 anys, que va servir per suavitzar una mica la situació que ens trobàvem, no? I nosaltres teníem clar que donaríem un gir absolut en el club, donant un club de base. Vam entrar a l'Aomet, perquè no estava al vòlei a l'Aomet, i a partir d'aquest moment el creixement fins a dia d'avui és espectacular.
Disparat.
Sí.
Disparat. Hem parlat molt de la teva trajectòria, diríem, esportiva, però, clar, tu professionalment t'hi has dedicat a unes altres coses.
Sí, 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 sí. Jo, bueno, ara fa... Bueno, de fet, mira, la setmana passada, el dia 28, vaig fer 65 anys i sóc un jubilat de ple dret, no? Però sí que és veritat que em vaig prejubilar fa 2 anys i he treballat 40 anys, des del 74 fins al 2020, fem la compte, a Ferrer, que jo entrava també molt jove, que tenia 16 anys, encara no els tenia, sembla que tenia...
Ferrer Internacional?
A Ferrer, el que és Interquim, que és la planta química,
sí,
de l'empresa Ferrer d'aquí a Sant Cugat, i en allà, doncs, bueno, m'he desenvolupat la meva carrera professional molt, bueno, molt a gust. La veritat és que he pogut fer coses que m'han agradat molt.
I que t'ha donat temps de fer altres, com per exemple,
sí,
estar pendent dels teus fills, d'acompanyar-los, d'assumir responsabilitats en els clubs, i ara ja jubilat continua presidint una altra entitat, que és el Sant Cugat Creix, que aglutina, doncs, una sèrie de clubs esportius de primer nivell de Sant Cugat i que està fent coses molt, molt potents. Una vida lligada a l'esport local, què és el que t'enganxa a tot això?
Bueno, m'enganxa, doncs, aquesta trajectòria que acabo d'explicar, no? De fet, has vist com ha anat creixent l'esport de la ciutat, com has vist... És un bagatge que portes, veus realment el que es podria fer amb el potencial de ciutat que tenim, i bueno, això engresca per continuar fent cosetes, no? Després, quan els últims anys de presidència, que ens vam inventar això del creix, bueno, vam veure també un gran potencial que encara l'estem desenvolupant, i encara crec que farem coses molt xules.
Mm-hmm. També tens temps per compartir amb les teves netes, no? També fas d'avi?
Sí, sí, sí. Això cada dia anem a fer l'acompanyament a l'escola i a portar al matí, i bueno, i ara, doncs ara fa una estona l'he anat a recollir i l'he portat cap a casa, a la meva neta gran.
I et queda temps per dedicar-te a l'hort?
També, també.
Ah, sí? T'agrada sí. Això de...
Sí, de fet, nosaltres fa poc vam anar a viure a la que era a casa dels meus pares, que és aquesta que deia que havíem fet, que va morir ma mare, la vam arreglar, i allà hi ha l'hortet, que l'hortet ja fa de temps que l'estava portant, i ara doncs, és un lloc on és molt relaxant. La veritat és que no m'ho hagués pensat mai, però és un... Mira, avui he fet una plantació de tot l'espai que tenia, he plantat cosetes.
Què has plantat?
Tomaqueres, carbasseres, he plantat paroteres... Bueno, mira, una és un... I fa gràcia, no? Vas a l'hort, acabes una cosa i li tiro el pal de balcó a la meva dona i papa, cap a l'olla.
I escolta una cosa, què t'agrada... Hi ha alguna cosa més que t'agrada fer per desconnectar?
Sí, no? Sí, el mar.
Sí?
Sí, nosaltres ara, fa uns quants anys, també estem amb una caravana a Pals, allà a l'Empordà, i bueno, demà esperem, encara que plogui, esperem pujar, i allà ens relaxem molt, i és un lloc on ens agrada, ens trobem molt a gust en aquella zona per poder veure aquests pobles, o senzillament per passejar pel costat de l'aigua. A mi el mar sempre m'ha donat una... O sigui, el trobo a faltar quan fa temps que no hi vaig.
Doncs avui l'hem conegut una mica més, el Miquel Martínez, a qui li demanem la cançó que has triat pel final de l'entrevista, i per quin motiu?
Bueno, el Dire Straits, jo diria que és un símbol de la meva època, i mira, veus? I jo crec que hem gaudit molt amb aquestes cançons i anar amb el cotxe fent a llocs escoltant aquesta música, i és un dels que també s'ha sonat a casa meva.
Mm-hmm. Miquel, doncs un plaer que hagis acceptat la invitació, que hagis passat pel Connectats, i ens acomiadem amb Dire Straits.
Moltes gràcies.
Que vagi bé la tarda.
Fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering.
A la tarda, no et desconnectis. Connectar.
Avui ens calcem bé per anar de Castellar del Vallès a Sant Feliu del Racó, acompanyats per l'arquitecte Josep Maria Massaguer, autor del volum sobre el Vallès, inclòs a la Catalunya romàntica. En parlem des de Ràdio Castellar amb el nostre company Guillem Plans. Bona tarda, Guillem.
Bona tarda, Carme. Ens calcem bé i agafem la llibreteta per apuntar tot el que ens explicarà aquest pou de saviesa, que és l'arquitecte Josep Maria Massaguer. Amb ell volem clarificar la relació entre Castellà i Sant Feliu i els edificis històrics que té aquesta urbanització. Josep Maria, molt bona tarda.
Bona tarda.
Abans que res, Sant Feliu del Racó, urbanització de Castellà, un municipi independent, perquè pertany a Castellà, però no li diguis a un sanfeliuenc que és castellarenc, perquè potser s'enfada.
Bueno, no sé si s'arriba a enfadar, però pues sempre hem estat molt separats. Mm-hmm. Més que una urbanització, és una parròquia.
Uh-huh.
El que li veiada històricament, i per tant, el que passa allà serien inventat urbanitzacions de l'època i com l'havia de les urbanitzacions dels anys 60-70.
Sant Feliu no té alcalde ni ajuntament, però sí que té una església preciosa. Algunes dades abans de parlar-ne amb vostè. Està situada a l'entrada de Castellà, la distingireu perquè no és pas petita, fa 17 metres de llargada i 7 d'amplada, amb una sola nau i un campanar octogonal. Els orígens es remuntarien al principi del cristianisme, segons una investigació, perquè van trobar unes petites lloses a prop de l'altar, però compte, perquè es va destruir el segle XVIII per ampliar-la i canviar-ne l'orientació. Per tant, la majoria de l'edifici actual és de 1819, d'estil bizantí. Dins l'església podem trobar pintures de Govern i de Fidel Trias, a més d'una talla de Sant Josep d'Adolf Salanguera. Josep Maria, sens dubte, un edifici molt interessant.
És molt interessant, sí. Mira, és interessant com totes les parròquies d'aquí Vallès, que és el que més conec, que totes doncs, tenen una ascendència molt antiga, i per tant, en aquesta també ho té. El pas d'aquesta, no sé per què, va ser molt transformada. En principi, creiem que és la data que té la llinda, que seria 1712, però no m'estranyaria que el canvi en què deia l'orientació, perquè la iglesia estava en una orientació contrària a la que té ara. En fer-hi a l'altar hi havia l'entrada i en fer-hi a l'altar hi havia l'absis. No sabem quines mires, si no sap on es pugui i després fui. Però ara no era... Bé, que és realment doncs un edifici que ha tingut moltes transformacions des de l'ara, no són les pedres, sinó és un ara que es va trobar en els horts, al costat dels horts, que hi havia els safrejos. I allà els safrejos, fent de pedra aquesta per fregar la roba, doncs es va trobar un ara del segle, o en datada, entre el segle V i VI. Per tant, vol dir que allà hi havia un nucli religiós en l'època o era cristiana. Si aquest sisè és posterior molt, quasi era molt aviat de quan hi ha desapareix el món romà, que per allà se calcar-li més o menys el món romà doncs ja de cau. Doncs això ja en el cinquè sisè sembla que aparegui aquí en Sant Feliu ja unes restes doncs de caire religiós i en aquest punt. Després hi ha l'icònia d'ell, que posa una icònia romànica, de la qual en queda el campanar petit, el que queda bé és un campanar quadrat amb una doble pis de finestres, i aquí quan hi ha una deixa, que això em parla, que he trobat d'informació de 1.300 i pico, que hi ha una deixa d'inici. Quan hi ha deixa, generalment són per fer obres importants de l'Eclita. I allò em fa pensar que igual és el moment que es transforma l'Eclita i s'amplia una mica. Inicialment li canvia ningú d'orientació, ha passat els llocs de per aquí. I però aquesta no hi ha cap més documentació, just una deixa que donen en un moment determinat. L'única que tenim ja allò de cor data de clara és la 1712, fins al moment en què es transforma i s'amplia en l'Eglésia.
Josep Maria, has comentat que Totes les esglésies del Vallès tenen característiques comunes. Quines són?
Bueno, doncs que totes totes tenen l'origen, el que es va descobrint a cada vegada, orígens preromànics, per dir-ho tot bé. I a vegades són inclús continuacions de tira religiosa pagana ibèrica, no d'un pas nostre, que doncs, hi ha una pervivència d'aquests cultes que es van transformant, i de l'ibèric la primera casa pagana passa doncs, amb els humans i les tecnes, i arribem a nosaltres i un dia continuem transformant-ho. I a totes sempre s'hi troba, cosa dins el preromànic segur que es troba perquè és el més fàcil. L'altre, en aquells més difícils, s'han trobat en diversos casos, no s'ha trobat tan generalment. El preromànic segur, l'idèmica i germàniques, però amb restes preromàniques. I quasi totes les troba d'oliva o de grates una mica, et surten les restes d'aquestes preromànics, paleocristianes, i dic que ha anat evolucionant, que no hi ha, una cosa doncs, que ha canviat de romànica doncs, com no hi ha en el parell.
I des de fora hi ha algunes particularitats que faci fàcil distingir-les, les d'aquí, de la comarca?
Algunes sí, i altres no. Com el cas de Sant Feliu, per exemple, no és fàcil ni no pot distingir si és pel campanaret. Altres ens ha quedat de paret, en Sant Julià Altura ha quedat una paret i un campanar, en Sant Vicenç de Junqueras doncs, que en té una paret i una paret i l'entrada. A cada una depèn de la reforma que s'ha fet i ha anat quedant coses, hi havia faltes, hi havia Sant Andrià Antiga, Santa Perpètua, totes les esglésies han anat quedant restes de l'antiga, perquè malgrat que el reformi i estigui a terra, també hem de tenir en compte que en època no es feien màquines, també es treballava molt, quasi diguem el mínim esforç. No veia dir que treballés per pes, treballava molt, però la que una cosa no molestava era el tocar. En el grau, diguem, amb les croates des del paviment i quasi tocar amb la rajola, ja troba el fonament, perquè no calia picar més. Un cop ja passava i ja podia estar de pin i ja hi deixava. Per tant, perquè això passa aquí a l'Instagram de Sant Julià Altia, que o a l'ordre de l'Iribre en el contracte amb el paletes tira tota l'Iribre de Terra i per la nova. Per tant, ja ha quedat tot un món que hi ha encamparat ens ha quedat i suporto que no. I el món estava per l'ampliació que volia fer, però van entrar per l'altre nombre i per tant, allà cada dia que ens hi ha. A por hi ha cada dia que ens hi ha fet d'entrada. I ja hem fet per parir de llar. O sigui que en cada lloc, a Castellà va desaparèixer totalment l'antiga. Aquí a Castellà, doncs, realment, no en quedaré la Eucaristia. No de Sant Esteve, sinó de Sant Isco, que és sota d'on pare ja m'hi feia de Castellà, no? D'allà no n'acabem amb l'antitat de terra. A Sardín, Sant Fèlix, també no va quedar res. Ni hauríem fet ell de dia dit, etc. Vull dir que a cada circumstància és diferent. No a tot arreu és igual. Ara, el que passa que per documentació sí que trobes que hi ha informació anterior, ho porta i quan en busca, si la busca et troba. També jo crec que posant collons queda amb mi. Perquè això és el d'insurgments. Que no pot saber aquest nen, tens que no pot saber. O li nena tota la sensació que ell ha quedat i ho ha quedat. Perquè era tan normal, no anem a triar pensant que tant de gent un costat, un ànim o aquesta pinya pareta quedava.
Josep Maria, quan et comences a interessar com a arquitecte pel patrimoni?
Bueno, jo vaig començar pel patrimoni abans de ser arquitecte, que era predador, ja era dels iuòpils aquests que pensava el patrimoni quan la tendència general i el territori sí, tot nou. I llavors jo vaig començar perseguia, perseguint colúries i masies, tot aquest tema de la qüestió de l'anís patrimonial. L'anís es veia com a patrimoni, no? Quan sí que eren, doncs, com a construccions antigues, d'on ho podria fer mal, de por que hi ha, doncs, anar-ho conservar.
I què és el que captiva d'aquest tema?
La construcció, la forma en què treballaven, que tot i sent amb diferents materials, és molt, molt semblant. Tenia un temps de diferències molt importants que no diu, doncs, un sistema molt menys mal, tenies menys fins fa 4 dies fins per on cal fer llibre. Llavors, més, hi havia els 60, 70, treballava amb diferents materials, però pràcticament igual. No ho ha deixat fer ser fets. Que ja, jo no recordo...
Has participat en moltes restauracions?
Metes, no, però si algunes aquí a Sabadell, vaig restaurar amb Vicenç Junqueras, després aquí a Castellà, fins a Castellà Vell, quedant les teulades i restaurar les parets i o comparar. Després de Pere Avian, si ja ho tirinem, i anava amb vaig fer un parell. He treballat en moltes cases de pagès. Però bé, el diria, però... Bé, jo ho he trobat, és una més lleta, en mort. Això ha sigut quasi com una cosa en l'aficionera. Bé, m'he dedicat al romànic. I... i per la pinta que hi ha dels edits del romànic i tal, i tenien, doncs, per crear tot i la gent, i sempre hem estat de dintre d'aquest tema.
Ha.
Sempre, no, sempre, el romànic és més com un estil, és el que es fa, un gran enfet romànic, has d'enviar cap al romà, perquè la edicora, la pinta, la pinta, la pinta, la cosa de l'edicora de l'edicora, i quan per lliure, doncs, passes al gòtic, que també és una construcció emànic. I tot això és el que deia, vull dir, no canvia molt, i canvia els materials de pedra, i pues canvia els conceptes, que fins que Marina era el segle XIX, ens volia que hi hagués calci, estructural, i cal que hi ha més gent físic, i més llavors era una cosa bastant antípica, però que en el fons es tenia en compte, i la resistència de tots els materials es feia d'una forma en tinta. Crida que fa una mica altres bases en verí quan comença a poder en aquelles estructures que són fent-me un lliçot ara, doncs que fa tota la forma que ha de tenir les arcades que vol fer en aquests fins i pesos fer pensionar el vent que tindran i amb això aconseguim formes que seria l'evolució quasi de l'arc. A l'arc de l'enriner i mar, doncs, que arriba de la paràbella d'Ibo.
Josep Maria, ets un pou de saviesa, eh? Tal com anunciàvem ara fa uns minuts.
No. Bé, que si hem sinuat, li serem cosetes i anem i i anem l'enriquint d'altres cosetes que de quan parla amb gent que m'han dient per un moment i que entres com una esponja d'altres que hi
ha. I tant, doncs ha sigut un plaer parlar amb vostè i moltíssimes gràcies per atendre'ns.
No, no, sempre que ho veig.
Molt bona tarda i molt bona tarda també, Carme.
Gràcies, Guillem.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Hola Prat, yo soy Marta y hoy me gustaría que pusiese una canción que ya es historia de España, pero también me gustaría dedicársela a mi compañera de trabajo que seguramente ahora mismo está de faena hasta arriba. Así que Fernando, te la dedico para que alegres un poco la cara y sigas viniendo a visitarme mientras estoy en mi trabajo súper entretenido y me des conversación, que me gusta mucho. Y recordarle que a pesar de que no quiere invitarme a un vino de Mendoza, me puede invitar a un vino de cualquier chiringuito. Y así me explica de una vez por todas su faceta como dibujante y como batería, que de verdad que estoy esperando que algún día me lo explique. Así que la canción es de nuestros vecinos de Cornella Estopa, se llama Vino Tinto, por eso le va a ir como anillo al dedo. Espero que lo disfrutéis mucho y un beso a todos.
Estamos a solas. Tartamudeo y no son todas. Yo nunca miento por la mañana. Ando tal loro a última hora. Yo no soy malo, aunque me esconda entre la maleza. A veces voy un poco del palo. Tú eres mi puzzle, yo soy pieza. Pero tu cuerpo es un escándalo. Hay un demonio que siempre me dice pruébalo. Y un angelito que me dice que tú reza. ¿A quién le hago caso de los dos? Fíjate un objetivo distinto. Que soy como un vino tinto. Que si me tomas el frío engaño. Y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo. Que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando. Y no me encuentro ni en el espejo. Recapacidad, no vayamos a perder la cabeza. Porque esta es nuestra primera cita. Y yo ya llevo unas 10 cervezas. No sé si me incitas o me incito yo por naturaleza. Niña, lo que se da no se quita. Y lo que te quitas ahí se queda, morena. Fíjate un objetivo distinto. Que soy como un vino tinto. Si me tomas en frío engaño. Y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Fíjate un objetivo, búscame un adjetivo. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto. Que si me tomas en frío engaño y con los años me hago más lento. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Tomando, buscando y no me encuentro ni en el espejo. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto. Que si me tomas el frío engaño y con los años me hago maldito.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Arribem a la recta final d'aquest Connectats parlant de cultura i per explicar-vos que el traductor castellarenc Eloi Creus acaba de publicar la traducció de l'obra poètica Si la vida sabés l'amor meu, edicions de 1984 de Sandro Pena. Inclou 159 poesies de mètrica clàssica, la majoria sense rima. Pena va ser oblidat per la crítica i el públic, tot i haver guanyat els premis més prestigiosos de poesia a Itàlia per ser homosexual i escriure sobre l'amor entre homes. A Catalunya és, de fet, un autor desconegut. La nostra companya Marina Antúnez ha conversat amb Eloi Creus. Amb ella ens capbussem en els versos d'aquest poeta clàssic i lluminós, però amb una tràgica i allunyada de la pompositat. Endavant, Marina.
D'entrada, el que voldríem saber és què inclou aquest volum, quins versos i quants són. A veure, Sandro Penna, pocs anys abans de morir, va deixar triada la poesia que ell més valorava per sobre de totes, de fet ho diu així, i va deixar aquesta tria de 159 poesies que volia deixar a la posteritat, diguéssim, el seu testament literari. Ell en va fer moltes més. Totes les poesies deuen ocupar, no ho sé, ocupen moltes pàgines. Però aquesta és la seva tria definitiva, diguéssim. Aquesta és la que ell volia deixar a la posteritat. Uh-huh. I són això, unes quasi 200 poesies, 160.
Déu-n'hi-do. Un cop t'has endinsat en aquesta poesia, quina és la temàtica, quins són els temes que més interessen a Sandro Penna?
Sandro Penna va ser un dels poetes més importants del segle XX a Itàlia, sens dubte, i fins avui no l'ha recuperat gaire perquè era homosexual. La seva vida va estar marcada per l'opressió del primer del feixisme mussolinià i després del catolicisme inherent d'un país com Itàlia, i clar, el fet de ser diferent, no?, feia que tingués una depressió molt profunda. I la poesia, diguem que va ser el seu refugi d'aquest món tan torturat, i la seva poesia és lluminosa, no és una poesia trista, és lluminosa. I és una poesia que tracta, sobretot, sí, de l'amor, encara que sembla típic, de l'amor cap als nois. I això a Itàlia és una novetat. A Itàlia pràcticament no... Clar, és això que dic, Itàlia és un país molt homòfob, i més en aquell temps... I, de fet, això és un motiu que explica per què un poeta tan important, durant molts anys després de la seva mort, no se li feia cas. I és just ara, justament, amb els estudis de gènere, que se l'està recuperant. I és, això és, sobretot, un dels grans poetes. Per tant, parla, sobretot, de l'amor que sent ell cap als nois. I, a més, és un amor que sempre considera no correspost. Ell era un pessimista de nena i depressiu. Però és un amor, un amor nostàlgic, un amor trist, però sempre des d'un punt de vista, des d'una serenor molt bonica. Llavors, els seus temes són sempre gairebé els mateixos. Els nois, els trens, les estacions, el mar, té una fixació amb el mar fantàstica. I de fet, els lectors, encara que no estiguin acostumats a llegir poesia, és una poesia que entra molt bé, que és fantàstica perquè pot agradar tant a la gent que llegeix poesia com a la gent que no en llegeix.
Podríem afirmar, amb això que dius, que el context històric advers per la seva condició va influir justament en el que escriu i en com ho escriu, com escriu la seva poesia?
No ho sé, és a dir, jo crec que ell, al revés, és a dir, no ho sé, hi va influir en tant que ningú no ho feia, diguéssim, uh-huh. Però ell justament va decidir que ho faria, no? I ell igual, va escriure el que volia escriure amb independència del que escrivissin els altres amics i companys, amb els altres poetes, i amb independència del que li pogués passar, perquè repeteixo que va escriure en ple feixisme. Però, clar, suposo que en certa manera també això significa condicionar, no? fer el que et doni la gana.
De la seva poesia, de fet, n'has destacat l'ús de les paraules, que tu personalment doncs, t'ha sorprès i t'ha agradat, de Sandro Penna. Quin seria aquest ús de les paraules de la llengua que utilitza Penna?
Sí, és una cosa molt curiosa i molt diferent al que s'estava fent fins aquell moment a Itàlia. En aquell moment a Itàlia predominava l'hermetisme i un moviment de paraules complexes, difícils, poesies difícils de comprendre, i ell en canvi redueix al mínim el nombre de paraules, o sigui, la varietat de registres que fa servir sempre gairebé les mateixes paraules. És un cas de pràcticament de monolingüisme i això és fantàstic perquè t'ensenya a fer poesia amb el mínim de recursos possibles, però clar, és una putada pel traductor, perquè si ell fa servir poques paraules, jo també n'he de fer servir poques. No puc fer servir arcaïsmes, no puc fer servir girs barrocs si ell no ho fa. I això, quan ell, com que a vegades rima i a més a més sempre fa versos, vull dir que no versos lliures, sinó versos mètrics, és molt difícil, perquè per quadrar la rima o per quadrar el vers no em puc inventar, no puc fer servir, no puc recórrer a un llenguatge més alt perquè ell no el fa servir. I és una cosa fantàstica, és optimitzar els recursos, és genial.
Quant temps t'ha comportat la traducció d'aquests poemes?
És que no ha estat una feina constant. Però jo el vaig descobrir el 2019, aquest poeta.
Val.
I com que traduir és la millor manera de llegir, vaig començar a fer proves llavors. Però l'empenta definitiva la vaig fer durant el 2021-2022, sobretot 2022.
Dius que Penna utilitza versos de tall clàssic, però que també té versos no rimats. Explica'ns una miqueta més això.
Sí, no és incompatible una cosa amb l'altra. És a dir, la poesia de Penna gairebé mai és rimada. Sí que n'hi ha, però no és el més habitual. És a dir, d'aquestes 159 posem que potser n'hi ha 100 no rimades i 59 rimades. Per tant, les rimades com les rimades estan en uns versos de mètrics, en versos amb els vers de Leopardi, amb el vers de Dante, amb el vers de Petrarca, és a dir, amb formes mètriques clàssiques, no és el vers lliure que s'estilava llavors a Itàlia.
D'acord. Per què el títol? Per què tries aquest títol, Si la vida sabés l'amor meu?
Sí, perquè quan Penna fa aquesta tria i la publica, ell era un nom important a Itàlia i no li calia posar-li un altre títol, va triar simplement poesies. Però clar, aquí a Catalunya la gent no coneix Penna. Llavors, posar-hi poesies significava que la gent no s'hi fixaria. I Si la vida sabés l'amor meu és com he traduït un dels versos de Penna. I em sembla que és un gran títol per parlar d'una poesia com la de Penna, perquè és com una invitació al lector a dir-li vine a descobrir aquesta poesia que fins ara la vida no m'ha volgut conèixer perquè era diferent de la resta. Tu, lector, vine, obre'm la porta, no? I em sembla que és un títol molt bonic.
I tant que sí. Malgrat que ell va viure una vida força, per no dir molt, desgraciada, no?
Del tot desgraciada, era un pobre desgraciat. Sí, no. Jo crec, és evident que tenia una depressió crònica, i això, perquè suposo que se sabia diferent de la resta i no ho sabia portar, suposo, i això va fer que no pogués tenir relacions personals sanes, però tampoc no pogués mantenir les feines, que era un personatge brillant, però tot i així no sabia mantenir les feines, fins i tot va acabar venent coses pel carrer, va acabar amb la indigència absoluta, va fer de marxant d'art, va fer de venedor d'embotits, és una cosa bastant extraordinària. I això, es va deixar morir sol, va tenir una vida molt desgraciada i és per això que em sembla que la seva poesia és tan lluminosa, perquè necessitava contrastar aquest drama de vida.
Malgrat tot, però dius també que era un poeta reconegut a l'època, en el seu temps.
Sí, no, és que això és el més estrany. És a dir, ell va donar l'esquerra, o sigui, no va voler formar part de capelletes ni de cercles així, però va ser festejat pels més grans poetes de les generacions anteriors i posteriors. Vull dir, Montale i Ungaretti el consideraven un grandíssim poeta, també Umberto Saba, i aquests tres potser eren els grans noms de l'època, però és que els més joves com Pasolini l'adoraven. I va guanyar, em sembla que tots els premis de poesia importants del país, però mira, igualment, suposo que aquesta permanent insatisfacció, aquesta permanent depressió, i que tampoc no ho pogués valorar, i la gent era incapaç de mantenir una economia una mica d'estalviar, diguéssim, no? Ell es vivia en la indigència, encara que guanyés llibres i guanyés premis.
Era una persona asocial, una persona que es refugiava en la poesia perquè doncs no podia ser capaç o no se'n sortia amb les persones, o què?
No ho sé, això, o sigui, a veure, la seva biografia explica que no devia ser social perquè, per exemple, tenia molts amants, però i mantenia sempre relacions tòxiques, podríem dir, avui des d'una perspectiva moderna, i s'enfadava sovint amb els seus amics si no li feien prou cas. Per tant, jo crec que més aviat no era social, però sí que aquesta malaltia, perquè la depressió és una malaltia, feia que li costés molt mantenir relacions això sanes.
Aquest llibre que publica ens ajuda doncs, a fer aflorar, no? A fer que aquesta poesia de Penna sobrevisqui. Creus que fins ara el seu llegat ha estat prou reconegut, tant a Itàlia com a nivell internacional, o no?
No, o sigui, a veure, a Itàlia se'l té per un dels grans poetes, eh?
Val.
Però, per exemple, a l'escola no s'ensenya, perquè, i suposo que no és per la qualitat literària, sinó perquè era gai. Però per mi és un dels 3-4 grans poetes italians de l'època contemporània, i no se li ha fet prou justícia ni allà ni sobretot aquí. Allà, al final, sí, ja et dic, és un dels grans poetes, no prou reconegut, em sembla, però sobretot aquí però és que en realitat ens passa tot, no és només cosa d'ell, ens passa tota la literatura italiana, però a part de Montale i a part d'Ungaretti, poca cosa més coneixem aquí del segle XX italià. I això és un primer pas, per mi és un autor amb qui hi tinc molta... O sigui, me l'estimo molt, diguéssim, és una poesia que m'agrada molt. No és només un poeta que em semblava que s'hagués de recuperar, sinó que la seva poesia em commou molt i m'agrada moltíssim. Però és, o sigui, crec que és un dels primers que s'havien de recuperar, però no l'únic. I crec que no se li ha fet la justícia que se li mereix, perquè ja et dic, és un nom enorme, és un nom una primera espasa de la literatura europea.
Uh-huh. En tot cas, de moment ja tenim a les llibreries aquest primer llibre de poesies de Sandro Penna, Si la vida sabés l'amor meu. Amb quina editorial la podrem trobar?
Edicions de 1984.
Val, que és una editorial amb la que ja havies publicat o no?
No hi havia publicat encara. De fet, bueno, sí, no, la resposta és no, però quan vaig guanyar el Vidal Alcover de traducció, el premi era publicar la traducció en aquesta editorial, i ahir va sortir.
Ah, molt bé, perfecte, doncs. Fresc, fresc, no? O calent, calent, si acaba de sortir del forn.
Sí, sí, sí.
Perfecte. Molt bé, Eloi, doncs moltes gràcies per explicar-nos-ho.
A tu.
Bé, doncs, parlant de poesia, avui acabem aquest Connectats de dijous, esperant-vos a l'edició de demà divendres. Com sempre, arribarem puntuals a la nostra cita, 4:04. Fins llavors, acabeu de passar una molt bona tarda i continueu gaudint de la ràdio. Adéu-siau.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
T'ha fet moltes activitats on la gent del poble ens vegi, fer tallers a places, per la gent gran.
Espectacular, perquè hem portat el millor que teníem, hem portat dos castells de set per primera vegada aquí al Prat.
Que sempre hi ha gent que treu la camisa de l'armari per vindre a aquestes festes i a aquestes actuacions.
Però bueno, ha estat bé, hem agafat confiança i després, juntar amb el 3 amb l'agulla i el 4 de 7 amb l'agulla, va fer-te una diada de rodona.
Cultura, actualitat, informació. Tota la informació al Prat Ràdio.
Cada sábado en el Prat Ràdio, de 2 a 4 del mediodía, llega Dimensión Divertida, la música variada y de fiesta para toda la familia. Escucha la mejor selección de música nacional, internacional, latina, flamenquito y el mejor dance en Dimensión Divertida. Recuerda, con Juan López tienes la fiesta asegurada. Los sábados de 2 a 4 del mediodía en el Prat Radio.
Dimensión Divertida 91.6. Todos los sábados con Juan López.
Esto es Mate, Tango y Folclore. Todos los miércoles de 15 a 16 horas viajamos por el Río de la Plata, cruzamos la cordillera y nos introducimos en el tango, en el mate y en el folclore.
tomar el mate, por Dios, con buenas personas.
No te lo pierdas.
Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
La moto de Sasha. Todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 6.
Serveis informatius, El Prat Ràdio.
Bona tarda, us parla Jonathan Marín.
L'habitatge ha centrat el darrer ple de l'Ajuntament abans de les eleccions municipals. D'una banda, i per la via d'urgència, s'ha aprovat la cessió del dret en superfície d'un solar a l'Eixample Sud, on Habita 3 i la Fundació Família i Benestar Social promouran la construcció de 138 habitatges que gestionarà Prat Espais. A més, comptarà amb fons europeus Next Generation. Aquest és un dels tres projectes d'habitatge públic. Ho destaca la Bou Jordà, tinenta d'alcalde d'Urbanisme i Medi Ambient.
Aquesta és una altra de les estratègies que aquest equip de govern té per l'increment del parc públic d'habitatge, de vegades sols, de vegades amb una gestió coordinada, com és aquest cas amb entitats socials com Habitat 3, i en la tercera, que és la que també estem tirant endavant amb la Cooperativa Obrera de Vivendes. D'aquesta és la manera que l'Ajuntament pretén duplicar el parc públic i disponible.